3 minutets i seran 11:45, és hora de Montverd. I entre tantes rodes a portaveus, plens, etc., ara feia dies que no parlàvem amb l'Edu Arnal. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja estem en planíssima primavera, ja a punt d'estiu això gairebé, eh?
A tope, a tope, sí, sí.
Jo crec que l'última vegada que vam parlar, amb prou feines havíem començat la primavera, eh? I ara ja fa caloreta i tot.
Sí, sí, no. Bueno, no ni me'n recordo l'última vegada que vam parlar, però sí, sí.
Sí, sí. La gent
jo patint, jo espero que trigui a arribar a la calor encara.
Ai, bueno. Escolta'm una cosa, avui tenim temes interessants a parlar, per on vols començar?
Ah, tu mateixa.
Jo mateixa?
Sí.
Comencem per l'Hort de Can Fals?
Vinga,
comencem per l'Hort de Can Fals perquè sabran els oients que es va presentar aquesta setmana una proposta d'actuació a l'Hort de Can Fals. De fet, el que s'ha presentat és com l'adaptació del jardí de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic, i això ve arran d'una proposta que neix d'uns alumnes de l'escola Miquel Utrillo, d'una xerrada que tenen amb la Beli Artigas, historiadora de l'art sitgetana, que tots sabran qui és, en la que els hi parla de patrimoni, i a partir d'aquí engeguen un projecte acadèmic que es basa en la recuperació de l'Hort de Can Fals com un espai, doncs, com un parc climàtic, i per ells també com un espai, òbviament, de lleure i de gaudi. I tot això ha acabat, al llarg de dos anys, ha acabat desenvolupant en un projecte real, treballat amb arquitectes, etc. I que, doncs, amb l'Edu també se l'ha pogut mirar, oi, Edu? Mínimament. Vinga, va, mínimament. Si no, li resumiré jo breument, perquè és un projecte que, més enllà de canviar mobiliari, posar-hi algun parc infantil, que és el que demana la canalla, ja ho recordin, la canalla ens va demanar aquí que volien un tobogan gegant perquè si tirés l'alcaldessa, entre d'altres, i tirolines i tot plegat. Però, i aquí és on anem a parlar amb l'Edu, que és el que ens interessa, el projecte planteja això, convertir-lo en un refugi climàtic, per tant convertir-lo adaptar-lo com a parc climàtic. I per tant, la proposta parla de vegetació i parla d'arbres i parla, entre d'altres, per exemple, de recuperar els bancals de cultiu originals de l'hort que hi havia allà abans. D'entrada, Edu, entenc que això és una bona notícia per Sitges, és a dir, que s'estigui plantejant recuperar l'hort de Can Fals com un espai verd real. Entenc que això és una bona notícia.
Home, i tant, i tant. És meravellós, és meravellós. En el punt en el que estem, en el que tots els patis interiors i totes les zones que ens regulaven una mica la temperatura del poble han desaparegut, al final hem acabat posant tota la pressió sobre l'administració, que tampoc hauria de ser així, però en aquest cas trobo que és una superbona notícia. M'he pogut llegir una miqueta el que m'has enviat, llavors pinta molt bé, el que passa que al ser un equipament una mica del poble, que també se li han de poder donar usos, doncs trobo que hi ha moltes idees, si volen fer moltes coses, i l'Hort de Can Fals té un espai molt limitat, no? Llavors, crec que és una zona superinteressant, ja et dic, estic a l'expectativa, el que passa que veig que hi ha moltes coses, si volen fer moltes coses, mantenint el tema dels usos,
sí.
Llavors, bueno, entenc que és un projecte bastant complex, la veritat, i que no ha de ser fàcil arribar a fer algú amb cara i ulls. Estic a l'expectativa, la veritat, em sembla molt... És molt esperançador, és molt bona notícia. I és això, he pogut llegir que plantaven no sé quants arbres posava en el que...
Sí, sí. Posaven
força arbres, eh? Que sí, que...
Sí, sí,
que
30,
que
plantaven... 30 arbres autòctons.
30 arbres, clar. És el que et dic, l'espai, no? Una mica, lo interessant no és només poder fer l'obra, que és com el que està passant a molts llocs, no? Que s'estan plantant molts arbres i això. Lo interessant serà veure la gestió. És a dir, que a vegades hi passa sovint, no aquí, a tot arreu amb l'administració pública, que hi ha molt, molt bona fe i moltes ganes de sortir a la foto i es fan moltes plantacions i cosa que està molt bé i ho celebrem, però després tot això té un manteniment, té un cost. Llavors, i les coses s'han de fer bé. Si realment volem gaudir d'un espai que, per exemple, ens doni una cobertura vegetal, perquè realment, per poder tenir un refugi climàtic, ha d'haver-hi una cobertura vegetal important. És a dir, hem de poder aconseguir una cobertura vegetal feta per les capçades, per la unificació de les capçades dels arbres, que ens pugui baixar fins a 10-15 graus la temperatura a dins de l'Hort de Can Fals, que sabem que a l'estiu allò és una mica un forn, eh? Llavors, si És molt bona notícia i jo m'agradaria que tot això anés acompanyat d'un, no només d'un pla de reforma i de plantació, que està molt bé, sinó acompanyat d'un pla de manteniment. No? Perquè sovint el que passa és que és això, no? Les administracions fan estructures, infraestructures, les fan ben grosses i ben guapes, però després el que passa és una mica el que ha passat amb Renfe, no? Ja ho havíem parlat l'última vegada,
sí.
Que el que fa, o amb el tren d'alta velocitat, que és que es generen les infraestructures, però després no s'hi fan les actuacions de manteniment i de conservar apropiades, no? Llavors, ja et dic, sona superbé, estic molt content que estic a l'expectativa de veure quines espècies autòctones hi posaran.
Mira, de fet, el projecte, després ja veurem, perquè això és un projecte, saben què ha de passar, però en aquests 30 arbres autòctons, aquí afegeixen una petita llista i aleshores jo he pogut desxifrar aquesta lletra minúscula dels 30 nous que volen col·locar. I, entre altres, hi ha el Brachychiton populneus.
El Brachychiton populneus, sí.
Això.
El Brachychiton populneus, aquest és el... Sí, és una família que n'hi ha de diferents tipus. Llavors, per exemple, aquest és... Sabeu, per Arcabay Corpus, es fan servir com unes clofolles negres que semblen com castanyoles una mica.
Sí.
No, perdona, les de castanyoles són les de la jacaranda. Són unes clofolles negres amb unes boletes grogues dins. Tenen uns pèls i això, i es fan servir pel corpus, no? Mm. Aquest és el fruit del Brachychiton populneus. Autòcton no té absolutament res, però és un arbre que, si no es poda de mala manera i es tracta amb una mica en carinyo, té un creixement força ràpid i s'adapta bastant bé a les condicions adverses. A la que ja comences a podar-lo, ja comença a tenir problemes. Perquè ens fem una idea, aquests són els arbres que hi ha, per exemple, a pujant tot el camí de la Fita, no? A la vorera de l'esquerra,
sí.
Té una floració en forma,
sí,
de campanetes,
sí,
super, super xules, i després fa aquesta espècie de fruits que això sonen com castanyoles, no? Quan piquen entre si una mica, que fa una mica d'airet, són aquestes clofolles negres, a dins tenen els fruits aquests grocs, que per cert tenen uns pèls a dins que no són gaire agradables, si els toques i tal i després et toques, doncs és una mica molest. I bé, bueno, és una opció, però ja et dic, d'autòcton no té absolutament res.
De fet, d'aquesta llista de nou arbres, aquests 30, d'aquests que dèiem del Brachychiton, aquest populneus, aquests van 4, i després van 5 del Cupressus lusitanica,
sí,
que és aquí, un Purca grandium, o Purica grandium, ara no ho
granatum,
sé.
Granatum púnica, deu ser.
No,
granatum
ser.
Púnica, pot ser?
No, ho posa al revés, púnica gran... No, púnica granatum, exacte, sí, és aquest
vale,
que dius tu.
Granatum púnica, sí.
D'aquest va un, hi ha un.
És un magraner.
D'acord.
Sí. Sí, recordes, aquí a l'Hort de Can Fals, a mà dreta, al fons de tot, estava tot ple plantat d'uns magraners brutals, estupendos, que han anat, no sé què ha anat passant, però han anat desapareixent. I era tota aquella fila que tocava la paret de la porta de sortida d'emergència al Riquis,
sí.
tot allò eren magraners.
D'acord, doncs aquest en preveuen un, i de què més preveuen, que en preveuen 20, són de xipresos, el Cupressus sempervirens.
Que vale, aquest... Cupressus sempervirens, bueno, aquests... Ombra a ombra, doncs no en fan. No, el Cupressus sempervirens, que tens diferents tipus, tens l'estricte, tens el tòtem, tens tots aquests, són els típics de cementiri, perquè ens entenguem, eh?
D'acord,
llavors,
caram.
ombra no. Però jo entenc que hi ha hagut un esforç, sobretot per part
30...
de la historiadora i tot això,
sí,
doncs de tornar una mica
a la imatge,
a la plantació, a la imatge original.
Sí,
llavors,
sí.
Em sembla molt bé, perquè el xiprer sí que és autòcton, i el xiprer sí que s'ha fet servir sempre, no? Allò que havíem explicat abans, que
sí,
les cases senyorials tenien diferents xipresos, i segons
sí,
si tenien un, dos o tres, et donar menjar, o menjar beguda, o menjar beguda i dormir, no?
Uh-huh.
Doncs, bueno, s'havien fet sempre servir, em sembla molt bé, però a l'hora de fer refugi climàtic, jo entenc que plantaran xipresos, però també, per exemple, les tipuanes que hi ha les deixaran, no?
Sí, sí, és a dir, dels existents, els 46, la idea és deixar-los i afegir-ne 30 més, és a dir, deixen les jacarandes, deixen els ficus,
fantàstic,
els prunos,
fantàstic,
tot això ho deixen. La idea
fantàstic
és deixar-ho i afegir-ne aquests 30 més, que bàsicament són, com dèiem, xipresos i aquestes altres, aquests altres arbres que hem anat comentant.
Val,
per tant...
val, això és meravellós, això és fantàstic, em sembla estupendo, i donar-li una imatge més mediterrània. Sí que és veritat que, per exemple, els arbres que hi ha plantats allà, com les tipuanes i les jacarandes, són arbres que en el seu dia s'han podat de manera severa, llavors ara caldrà veure com s'adapten una mica a la renaturalització, ¿vale? Perquè això és el que pot portar problemes en un futur. De totes maneres, si portessin problemes, doncs, bueno, no passa res, perquè aquestes coses pots anar substituint arbres de la mateixa manera que, després ho parlarem, faran a Barcelona els propers anys.
I d'altra banda, volen crear també tot com un hort de plantes aromàtiques.
Estupendo.
Bé, això també, eh?
Sí. S'ha de veure bé com es fa i on es fa, no? Com sempre una mica, però em sembla estupendo. Al final, moltes d'aquestes plantes aromàtiques són plantes que són d'aquí, superadaptades, que de fet necessiten uns terres bastant, a vegades sovint pedregosos i calcaris, i que diríem terres de mala qualitat, no? Si vés al mig del Garraf i intentes rascar per fer un forat, per fer-hi alguna cosa, veuràs que no pots, però en canvi està tot cobert de plantes. Si posen això, doncs sempre és bona notícia.
De fet, aquestes plantes aromàtiques el que han d'alguna manera recrear és aquell hort, perquè he entès jo del projecte, és l'antic hort que hi havia ja en aquest jardí, que estava organitzat com en terrasses, en diferents desnivells. La idea és això, reconvertir-ho en un hort, però de plantes aromàtiques. És a dir, d'alguna manera recuperes aquella imatge i aquell concepte de l'hort, però no tindràs horta, però tindràs arbustos, en aquest cas, amb
aromàtiques. Està molt bé, no? Poder recuperar la imatge històrica inicial dels jardins em sembla molt bona idea. És una cosa que s'ha perdut, de la mateixa manera que hi ha gent que visita museus, hi ha gent que visitem jardins històrics i parcs botànics, no?
Sí, sí.
És molt interessant, diu molt de la cultura i de la idiosincràsia dels llocs.
Sí, a més, no? Hem de recordar que aquest projecte neix a partir d'un treball que fan a l'escola en el que parlen de patrimoni, és a dir, per tant, la idea és recuperar, mantenir el xup, mantenir la glorieta aquesta octogonal que hi ha, que el xiprés també, és a dir, d'alguna manera mantenir i recuperar també aquesta imatge, no?, del jardí dels seus inicis. Per tant, veurem si tira endavant, però en qualsevol cas...
Home, sí, clar, sempre és molt bona notícia poder ajuntar la mateixa frase, patrimoni i arbres, no? Patrimoni arbori, clar. Que és alguna cosa que si ho tornem a recuperar, doncs em sembla que si ho podem tirar endavant, estem canviant una mica les idees, és sempre una molt bona notícia.
Estupendo, doncs veurem si tira endavant, anirem seguint, però en qualsevol cas, bones notícies, si finalmente, doncs això, s'acaba convertint l'hort de Can Fals realment més enllà d'en un refugi climàtic o en un parc climàtic, en un espai òptim, perquè és que ara no és absolutament ni això, és a dir, per tant, simplement que s'hi pugui estar d'una manera agradable ja serà bo, i si afegim verd i plantes, doncs, doncs molt millor. Edu!
La Casa de Can Fals té un problema que és difícil mantenir-lo també, perquè és molt difícil l'accés, eh?
Ja, el projecte també demana, que això jo crec que serà el més difícil de tot, que s'obri la porta de baix que dona Can Fals de Mar.
Uau, seria espectacular, Seria espectacular. Hi ha un xiprer, a més, a la porta,
sí.
Magnífic, sí. Seria espectacular, si es pogués fer això.
Doncs el projecte demana això. Ja veurem si això tira endavant, però això representaria que connectaríem d'alguna manera mar amb el carrer Parellades, gairebé, perquè vindríem a connectar-ho tot i veurem això. I hi ha molts que ni ho hem vist, això. És a dir,
No, jo no ho he vist. Caràcter mediterrani 100%, em sembla estupendo.
Efectivament. Sí. Molt bé, vinga, doncs l'hoquei d'aquí l'especialista en arbres, el projecte de l'Hort de Can Fals. Anem cap a l'altre tema?
Just a mi.
Vinga, va, anem cap a l'altre tema, perquè l'Edu no ens havia parlat alguna vegada, n'hem parlat també sovint, de tot el tema de recuperació del passeig marítim, de la sorra, les platges, en fi, tot plegat. I em va enviar una notícia molt recent l'Edu, de que Vilaseca recuperarà justament el passeig marítim de la Pineda, però ho farà sense asfalt, sense asfalt i amb 20 metres més de platja. Que això és efectivament el que vol que passi el Ministeri, perquè ens entenguem. És la proposta del Ministeri aquí i a tota la costa catalana, i és recuperar platja, recuperar sorra i fer-ho a partir de desaparició dels passejos. I l'Edu ens havia dit alguna vegada, és que això és el que hauria de ser. Edu.
Sí, em va fer una mica de gràcia perquè és una cosa que ja fa temps que ho comento, no? I que a vegades ha sortit en algun sopar això, i ho comentes, ostres, és que l'única manera de donar-li el moviment a la sorra d'entrada i de sortida i que pugui aguantar els embats del mar quan hi ha temporals és tornar a recuperar el moviment de la sorra, que és fent-ho recuperant espai, no? I em va fer molta gràcia perquè no només s'han limitat a eliminar tot l'asfalt i la carretera que hi havia i tot, i ho han reculat tot una pila de metres, no sé quants milers de metres quadrats han guanyat, és que ara mateix no tinc... Et vaig enviar la dada d'això, sí. Però no recordo els números, però és espectacular la quantitat de metres
quadrats. Han recuperat 20 metres de platja i Vaja, no sé si han, una zona han deconstruït 9.000 metres quadrats de façana marítima, eh? És a dir, una barbaritat. És a dir, el canvi és brutal.
Sí. Clar, han guanyat moltíssim en qualitat de passeig.
És a dir, mira, ara tinc la dada. L'actuació ha guanyat 38.600 metres quadrats de terreny al domini públic marítimo-terrestre.
Clar,
és a dir, gairebé 40.000 metres quadrats de terreny al domini públic de marítim, o sigui, de la costa, diguéssim.
I la gent pogués seguir gaudir del passeig marítim, més encara que abans. Llavors, a nivell de gaudi és molt millor i a nivell natural és molt millor, a nivell de seguretat i de problemes que poden portar les tempestes i els temporals amb el canvi climàtic també molt millor, perquè permet aquest moviment natural de la sorra, que és el d'entrada i de sortida. Mm. El problema que tenim és que teníem la paret tan a prop del mar que no permet aquest moviment d'entrada i de sortida, només permet el de sortida. Mm. Llavors, clar, jo em sembla que ho vam comentar fins i tot l'última vegada, no? I, ostres, jo, la manera de poder salvar el passeig marítim seria recular-lo fins a la carretera i que la carretera fos i que la part de la carretera fins a les cases fos l'ample del passeig marítim. Jo sé que estic dient una bogeria, però hi ha llocs on estem fent coses així, no?
Sí. Llavors,
et vaig enviar una mica la notícia per això, perquè no només han fet això i han augmentat la superfície de sorra, sinó que, a més, estan fent àrees de plantació de fauna autòctona, que no només ajuda que vinguin més ocells i tota la pesca, que fins i tot podrien promoure que vinguin les tortugues a desovar, sinó que, a més, aquestes plantes el que fan és que retenen i aguanten la sorra perquè no hi hagi aquests moviments d'endur-s'ho al mar, no? I per l'efecte del vent. Llavors, és tot plegat, és una mica el que està passant en general en tot, que és estem havent de tornar al que havia estat tota la vida.
Sí.
El progrés ens ha portat coses molt bones, però també ens hem equivocat amb unes altres, no? I ara ho estem veient clar. Llavors, bueno, jo ho deixo aquí, jo ja ho vaig dir l'altre dia. Hi haurà gent que...
Clar, no agrada. És veritat que el cas de Sitges...
Però...
No, és evident, jo crec que més és fàcil d'entendre, eh? És a dir, la platja, el mar, està demanant espai, i ho estem veient cada any, que aquest any han caigut els talusos, ara s'han de reconstruir i tot plegat, és a dir, ho estem veient, això, la natura està demanant espai, s'està fent pas, està mirant un espai que era seu.
Exacte, està demostrat que els murs no estan solucionant el problema.
Efectivament. Quina és la peculiaritat de Sitges, penso jo? O la casuística de Sitges, que probablement el fa, al meu parer, diferent del cas de Pineda i d'altres. I és que tenim un passeig marítim que és patrimonial.
Ah.
És a dir, el passeig marítim de Sitges té un punt de patrimonial que probablement, jo ara no conec el cas de Pineda, de com era el passeig que tenien, però no és com el passeig d'altres municipis.
No,
és diferent.
No.
Hi ha un punt aquí de patrimoni que va lligat, sí, a tot el tema noucentista, etcètera, etcètera. Això és clar. Aquí, diguem que xoquen frontalment, diguem, com aquesta necessitat de la natura de recuperar el seu espai, no? I una edificació patrimonial que... De la mateixa manera que dèiem que l'Hort de Can Fals és patrimoni i està bé recuperar-ho, no? I conservar-ho, etc, etc. A veure com ho fem. No sé si hi hauria manera possible... Clar, si és possible conservar el patrimoni que representa el nostre passeig marítim i alhora que la platja, diguem, pugui recuperar espai. Jo no sé si és possible,
clar,
les dues coses.
Poder no cal fer-ho en totes les platges, poder no cal fer-ho en totes les zones, poder no cal... Segur que hi ha opcions, Al final és un tema de voluntats i és un tema de que sí que és veritat que hem de mantenir... Bé, jo trobo que l'últim estàndard una mica que queda de la identitat de lo que una vegada va ser Sitges, i que
sí,
ens hem ventilat tot, és el passeig marítim i l'església. Tota la resta, no hi ha hagut cap problema en ventilar-se totes les cases, fer hotels i fer allò, i no hi ha hagut cap problema, no? Llavors, sí que és veritat que l'últim reducte d'identitat sitgetana del que un dia va ser, podríem dir que és el passeig marítim i les vistes de l'església i tot això, però bé, al final també hem de pensar en les persones. Tota obra feta en un moment és producte d'aquell moment i d'aquelles necessitats, entenc. Llavors, qui sap si d'aquí 150 o 200 anys, si es fes alguna cosa, veurien el que s'ha fet ara com ho veiem nosaltres el que es va fer abans, no? Ves a saber.
Sí, 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 no, no, òbviament ens genera reflexió, queda clar que l'administració té un, aquí un marronàs important, perquè
sí,
sí. I és evident, perquè això ho arrosseguem de fa anys, i també és evident que la natura va fent la seva feina i que cada vegada és més evident, i ara, doncs mira, tira't a l'usos, és a dir, tenim...
Sí, no és fàcil.
No és gens fàcil, però el que sí que hem vist, no, i és el cas aquest de Vilaseca, que diguem que en aquells espais on entenc que és més fàcil fer-ho, més senzill, per un tema de que igual no tenen aquesta cosa patrimonial, no? En el passeig, doncs en alguns llocs comencen ja a apostar per d'alguna manera escoltar la natura, no? I escoltar el que ens demanen, en aquest cas la platja, la sorra, o com d'altres vegades has comentat tu, Edu, escoltar els propis arbres que ens parlen,
clar, no,
quan aixequen voreres i no sé què, ens estan dient coses.
Fixa't una mica que al final passa com en tot, no? Ha passat com, per exemple, en una cosa tan important que és com la producció d'aliments, no? Que s'està tornant a la idea inicial de la manera de tractar la terra, no? De tornar als orígens, de no llaurar-ho tot com bojos, de no fer servir productes artificials, de tornar una mica a lo que és lo que havia estat la natura tota la vida, la permacultura, i en conèixer la terra, i tornar a deixar-li el temps a la terra, i tornar... Estem tornant una mica als orígens, no? Hem arribat en un extrem del pèndol i ara haurem de tornar a tirar cap a l'altra banda. Està passant amb moltes coses, no? Em recordes què va passar amb lo de les pantalles? Vinga, tots,
sí.
Pantalles, alcohol, tal i qual. I ara, ui, no!
Sí.
Ara tot, tornem als llibres, tornem... Bueno, l'ésser humà és així, i llavors el bo i l'interessant és poder donar-se compte de que les coses es poden canviar sense... perquè les coses canvien. Vull dir, be water, my friend, una mica, no? Perquè
sí,
ens entenguem.
Sí.
Però sempre és difícil quan hi ha el tema polític de pel mig, hi ha interessos econòmics, és molt complicat.
És difícil la convivència. Sí, sí, és difícil.
Exacte.
La convivència, no? I basar en principis ecològics, ètics, no? Que és d'alguna manera el que es basa també en la permacultura, qualsevol actuació, però vaja, que sàpiguen, que vegin que vegin per on estan anant altres municipis propers a nosaltres, no?
Clar, que, allò de... que és lo que se viene, que és lo que se viene.
Sí, sí, per si també volem, si això d'alguna manera ha d'implicar una actuació o una defensa clara, un posicionament clar del municipi, de les administracions, a dir, compte que hem de protegir el nostre passeig, per exemple, no? És a dir,
Exacte.
D'una manera o d'una altra, que s'està apropant ja, diguem, la cosa, que el llop s'apropa, podríem dir.
Sí.
Edu, l'altre dia ens vas fer el salt, perquè mires el que tenen les ràdios locals, que és com obrim portes i després, clar, les emissores veïnes bastant més potents que aquesta diuen, ostres, aquest és molt boig, i ens el capten.
No, home, no, però jo no faré com els jugadors de futbol. Jo fem les meves arrels, jo.
Bueno, escolta'm, si et fan una proposta d'aquelles deshonestes, endavant, Ho entendrem, perfectament. Sempre podré dir que vam ser els teus descobridors, els mitjans.
L'Edu
l'altre dia va participar a Catalunya Ràdio, el van trucar en tant que entès en arbres, perquè, i si són vostès al·lèrgics, estaran patint el maleït pol·len, que els pobres, la gent pobra que ho pateix això, ho està passant fatal, i va bé que ella, per Sant Jordi, va bé aquest Sant Jordi a Barcelona terrible, on la notícia gairebé va ser el pol·len que van patir tots la gent que va anar a Barcelona, i van cridar a l'Edu per parlar d'aquest pol·len, d'aquests plataners, si eren tortura, no? o eren un privilegi. Què hem de dir? Aquí Sitges... Polen tenim plataners, tants no com a Barcelona,
No, bueno, ja influeixen diverses coses. El problema, el que feia una mica riure, és que el polen hi havia sortit. Totes aquelles molèsties que... La meva dona va anar a Barcelona, que li encanta el dia de Sant Jordi, va anar a Barcelona, i clar, al final va entrar a una farmàcia també, que li escudien una mica els ulls, li picaven una mica els ulls, i llavors va anar, i clar, tothom vinga els farmacèutics receptant antihistamínics, no? Resulta que no era un tema d'histamina, no era un tema de polen, és senzillament que... estava fent vent i la floració, que són aquelles boles, doncs anaven escampades. No era un tema de pol·len. Sí que és veritat que són anemòfils, no? Com els que ho hem parlat diverses vegades, com els pins i els cipressos, que necessiten fer un escampall d'ADN per tot arreu per assegurar-se que pol·linitzen, perquè només tenen com a vehicle de pol·linització el vent, i n'han de produir molt. Però en aquest cas no era un tema de pol·len, era un tema dels fruits, que són aquestes boletes, que a més quan es trepitgen i això acaben al terra es trenquen en milions de petites floretes, i això és una mica el que va causar més la molèstia, més que el tema del pol·len. Clar, també tenen les fulles, també tenen uns pèls, perquè tenen uns pèls que aquests pèls el que fan és eviten la evapotranspiració quan fa molta calor, les protegeix a les temperatures extremes i tal. És per això que està recobert d'aquests pèls, d'aquest arbre, és per això que és tan bo per posar-los a les ciutats.
D'acord.
Perquè té un creixement molt, molt vigorós, pot arribar a fer doncs, a l'alçada 5-6 pisos, mentre segueix sent un arbre segur. Fa una fusta molt bona. Llavors,
per tant, és un luxe, no és una tortura.
És, a veure, clar, sí, té tot el seu punt. Clar, es va juntar que resulta que van canviar les parades de Sant Jordi i les van canviar de lloc.
Sí, perquè la Rambla està d'obra, sí, sí.
Clar, les van posar allà, a sota de tots aquells plàtans, i a sobre feia molt vent. Sí. Va ser allò...
La tormenta llavors, perfecta,
clar,
eh?
Claro. Llavors, el problema sí que és veritat que el problema genera certes incomoditats i certes molèsties, però perquè a Barcelona, doncs, el ser un arbre que es plantava tant, sobretot antigament, per emmirallar-se sobretot en els jardins de París i les grans avingudes dels francesos, i els italians també ho havien plantat i tal i qual, per emmirallar-se, doncs una mica Barcelona no volia ser menys, i alhora, doncs és això, un arbre gran, majestuós, amb una fulla gran, ampla, que aguanta molt bé la contaminació, que aguanta molt bé la sequera, i que alhora pot fer grans cobertures vegetals, molt grosses, sent un arbre segur. Vale? La branqueta que seca normalment és branqueta petita, si es tracta amb una mica de carinyo l'arbre. Llavors no porta grans problemes l'arbre. Llavors es planta molt. Quin és el tema? Doncs que resulta que en arboricultura moderna, ja fa uns quants anys, que el que es diu, que això va ser hi ha un senyor que ho ha reflexat en un llibre que es diu Josep Selga, que és una eminència, per sort tenim la sort de tenir diverses eminències en arbres aquí a Catalunya, aquest senyor va fer un llibre per la Diputació on ja explica que una espècie d'arbres no hauria de superar el 15% de la plantació en un mateix municipi.
Ah,
no?
D'acord.
Entre altres, doncs una de les raons és aquesta. Perquè si resulta que d'aquí uns quants anys això ens causa la molèstia, no ens haguem de carregar tota la ciutat,
clar,
no?
Clar.
O que arriba una plaga. Hòstia, ens arriba una plaga a Xina, com totes, no? Vinga, es comencen a carregar els arbres. Doncs resulta que se't carrega tota la ciutat, no?
D'acord.
Doncs tampoc. Allò que es mira, doncs que com a màxim sigui el 15%. Estem parlant de que a Barcelona igual s'han de carregar doncs 30.000 arbres, eh?
Clar.
Llavors diuen que en els propers, no sé si 8 anys, 7 o 8 anys, els volen substituir. Jo crec que el primer que faran és els que porten problemes, aquells que tenen aquells forats tan grossos en els troncs, totes aquestes curetes, jo crec que aquests són els primers en substituir-los. Però al final tenim la sort de tenir un arbre autòcton, vale, que és, de fet és un híbrid entre el Platanus orientalis i l'occidentalis, entremig, l'americà i l'europeu, diguem que va néixer el nostre, que és el Platanus hispànica o Plàtano de sombra, que li diuen. El nom ja dona bastantes pistes de per què es planta, no? I llavors es tracta de que puguem substituir els arbres per altres que facin una cobertura semblant. Exacte, que tinguin un creixement semblant, una cobertura semblant, i això. Hi ha arbres que fan igual de grossos, però és el que dic sempre. S'han de tractar amb carinyo, fer-hi acompanyament, que les persones que els poden, que els tracten, que els miren, que els revisen, doncs que tinguin els coneixements òptims perquè allò pugui fer una estructura grossa que ens doni els beneficis d'una ombra i d'una cobertura vegetal òptima de manera segura.
Serien una bona opció per l'hort de Can Fals, per exemple?
Poder no. És a dir, a veure, si s'hagués de fer l'hort de Can Fals de nou,
sí.
Poder sí. Mira, jo ara estem fent uns informes ara a Molins de Rei, que vaig anar l'altre dia, i hi ha una plaça molt, molt, molt gran.
Sí.
Una plaça molt gran. Doncs com tota la fregata, pràcticament, fins i tot la zona jardinada i tal, és molt grossa. Tota aquella superfície queda coberta per l'ombra de dos plàtans.
De dos?
Dos arbres. Sí. Són arbres que es fan molt grossos. Són arbres que es fan molt grossos. I ja et dic, grossos i segurs. Nosaltres els vam anar a revisar perquè aquest any, amb les pluges, doncs sí que és veritat que han carregat més pes per la fulla. No ens oblidem que les fulles, una fulla, tu l'agafes amb la mà, no pesa res. Però si agafes una branca carregada de fulles, doncs el percentatge, un dia buscaré el percentatge exactament, incrementa bastant el pes. Llavors vam anar a fer revisió per veure que les pluges d'aquest any no ens hagin jugat en contra, no? Perquè és un lloc que precisament aquests plàtans donen un ambient boníssim, hi ha unes terrassetes al voltant i tal, i s'omplen cada dia, totes les tardes, de criatures, amb els pares i les mares, a jugar i tot això, i són arbres que han de ser segurs. Podria plantar-se? Home, si fes de no, poder sí. Pensa tal i com estan i mirant d'aprofitar, sí que és veritat que és el que comentava abans. Els arbres que tenim, que són arbres heredats, és possible que no ens deixin, no ens permetin fer unes cobertures tan grosses de manera segura.
D'acord.
Llavors, poder sí que seria el moment de substituir-ne algun. A veure, si en poses un, està bé, no? No causa cap molèstia, un d'allò. Clar. El problema de Barcelona és que tens avingudes senceres, no sé si és la Gran Via, em sembla que és, la Gran Via, quan entres, bueno, és igual, sóc un desastre, jo per
no
això.
No sé, però a la Diagonal són tot plataners.
Un carrer molt llarg, exacte. L'altre dia anava i estava pensant, però ostres, què és així? Vinga, plàtan, vinga, plàtan.
La Diagonal són tot plataners.
La Diagonal. Doncs això. Llavors, el problema no ve per l'arbre en si, sinó ve per la quantitat.
Per aquesta quantitat, d'aquest no superar el 15% de la població amb una única espècie d'arbre. Molt difícil.
Sí, molt difícil. Hem de pensar que aquí a la península i concretament a la zona climàtica on estem, a la zona de rusticitat a la que estem, no tenim arbres de creixement ràpid d'aquesta manera, ni no els tenim. I llavors hem de fer portar arbres d'altres llocs. De totes maneres, estem fent portar arbres d'altres llocs que venen de zones climàtiques molt semblants, no? Arbres de Sud-amèrica, d'argentins i tal, que ja hem comentat diverses vegades, que tenen un clima molt semblant i fins i tot hi ha una zona on són famosos pel seu vi, que cultiven vi perquè precisament tenen clima mediterrani, no?
Queda clar. Edu...
Vaya rotllo t'he fotut aquí en un momentet ara.
M'encanta. Així aprenem moltíssim amb l'Edu. Edu, moltíssimes gràcies. Un plaer.
Vinga,
fins la propera. Adéu-siau.